m'agrada molt que avui hem decidit de què anàvem a parlar 7 minuts després de... va començar la trucada. O sigui, això ja és un nou record, eh?
O sigui, el moment de decisió hagués pogut ser un podcast en si mateix.
Bueno, hi ha un tema que és el de la... com es diu això? De la selecció dels continguts. És a dir, a mi em passa, eh? A mi em passa quan he d'escriure un blog per MassPage, quan he de buscar de què parlar en el podcast, de què escriure la newsletter que vaig llançar ara fa 2 o 3 mesos. Hòstia! I quan és així com forçat, no m'agrada tant. Sé que el resultat no és tan interessant versus quan t'agafa la inspiració al moment aquella de dir, ostres, si he de parlar d'això, saps? Se t'acut, se t'il·lumina la bombeta i per alguna cosa dius, tinc un angle superinteressant d'aquest tema per dir alguna cosa, perquè la intel·ligència artificial de moment encara no es carregarà als desenvolupadors i quin efecte té en... diguem, els projectes de desenvolupament. Si agafo el moment, queda... no sé si és perquè és més orgànic, si és per un tema de flow, no sé si és que els astres s'alineen o les muses estan més inspirades, no ho sé. Però em queda molt millor, i jo ho veig, que quan he hagut de buscar un tema d'una llista i, bueno, demanar inspiració i tal, tal, tal. No sé si a tu també et passa.
O sigui, avui merda, no? Perquè el traien de la llista.
No, però tenia una miqueta aquesta sensació. Mira, ara és que no me'n recordava d'on sortia aquesta idea. Aquesta idea surt d'un post que vaig llegir fa poc que es diu Right in the Moment, de Joshua Wood, val? Ara te'l passaré perquè el posis a les notes, que parla exactament d'això. És molt curtet, eh? Vull dir que és un exemple de post d'aquests que podria signar el mateix Derek Sivers, que és 1, 2, 3, 4, 5 paràgrafs, i ja està. Vull dir que realment és molt curt, és d'aquests que m'agrada, que no té palla, i que parla d'aquest tema. Diu, quan m'agafa la inspiració he d'escriure allò. Si he de buscar el moment per escriure i la temàtica, ja sé que allò no sortirà tan bé. No sé, és interessant. Aleshores, això és el que acabem de fer ara, perquè tenim molts temes acumulats i perquè m'ha hagut de reagendar això, perquè jo he hagut d'estar a Madrid un parell de dies i vam dir, doncs ja, parlem el divendres en comptes del dijous. Però no vam dir de què, com ve sent habitualment, i ja està. O sigui que... hem triat un tema.
Ah, abans que res, com a preàmbul, com estan les coses per Madrid? Tot bé, eh? Tot controlat per la capital, eh?
Molt fred en aquell país de Déu. Fred, pluja, els taxis no funcionen, o sigui, total, és un drama. Vull dir, la gent es queixa molt, el taxi Barcelona, és veritat, el taxi Barcelona costa molt, però bueno, acabes trobant. Però a Madrid, jo m'he estat 30-40 minuts esperant taxi, inclús amb aplicació, eh? O sigui, la mateixa aplicació no les trobava. És veritat que la pluja no ajudava, però ja és una cosa que habitualment m'ho trobo. O sigui, jo que hi vaig cada mes, em trobo que, hòstia, arribes allà al matí, a primera hora, impossible trobar un taxi. Si el trobes, ojo, perquè segons per quina zona hagis de passar, tens allà un coll d'ampolla al·lucinant, ara mateix hi ha obres al voltant de la Totxa, i estar un quart d'hora parat, o per fer un carrer, és una cosa bastant habitual per segons quina zona. Però per la resta, bé. Per la resta, bé, vam anar a presentar una proposta per una universitat de projecte i, bueno, la vam voler fer presencialment perquè això sempre guanya punts i vaig aprofitar per fer més visites a potencials clients i gent de l'ecosistema. Amb la qual cosa, bé, content. No ha canviat molt, diguem, no sé. No li veig l'efecte Trump, no ha arribat encara a Madrid. Tot arribarà, eh? Vull dir, potser de cop i volta allà la gent es comença a saludar com fent el saludo d'Elon Musk, saps? I ja està. Perquè si ha de començar per algun lloc, segurament començarà per allà. Però...
vas tenir que cedir en algun moment a Madrid o no?
Ben tirat, ben tirat. No, vaig haver de cedir... crec que no. M'hauria de pensar, perquè ja saps que sóc un slow thinker, aleshores ara no hi caic. Però jo diria que no, no vaig haver de cedir... de cedir res. No, espera, va haver-hi alguna cosa. Va haver-hi alguna cosa, però... ai, va haver-hi alguna cosa, però ara no me'n recordo. Que vaig dir... sí... no, m'he equivocat, no era Madrid, va ser aquí a Barcelona. Va ser aquí a Barcelona que vaig demanar just 2 dies abans, i diràs, quina collonada. Allò que vaig anar a una cafeteria i tal, i vaig demanar un entrepà. Entrepà, no sé si vaig demanar entrepà, cafè, aigua i suc de taronja, per dir alguna cosa, no? I havia vist que hi havia dos tipus de pernils, no? El tipus de pernil salat i un d'ibèric. I vaig dir, ai, ai. Hòstia, el d'ibèric, saps? Avui em fotré un d'ibèric. I, I em van donar l'altre. I quan em vaig adonar, jo ja tenia la safata a la taula. I vaig dir, hòstia puta. I veig que m'havien cobrat el d'Iberic. I dic, és igual, se'm va fer tanta mandra haver de fer les coses. Saps allò de tornes i li dius, no, canvia mal, no, perquè ara ja, pues, ja que sé, saps, ha tocat i tal. I vaig dir, mira, és igual, saps? He d'estar més atent quan me'l donin. Si m'hagués fixat, i segurament jo estava amb el mòbil, com m'ho van donar i no me'n vaig adonar, doncs aquell moment ho hauria dit. Però ja quan te l'has endut a la taula i no sé què, vaig dir. Con lo qual, em vaig quedar amb les ganes de fotre amb l'entrepà d'Ibèric.
En tot això, per introduir el tema, s'ha dit que, per cert, està molt relacionat amb el tapant-se ràpid, perquè moltes vegades aquestes decisions les prens al moment i llavors t'agafen en fred, a contrapeu, i dius, merda, i està molt relacionat amb l'episodi de l'Slow Thinker.
Sí, doncs aquest sí.
Sí, és molt relacionat. Si vols, llegim la pregunta i veiem de què va això.
Vinga, dispara.
Aquí, en la bústia del lector, ens va arribar molts punts i un d'ells, no entrarem, val? Hi havia un conflicte entre propietari i llogater. No direm de quin cantó estava el nostre oient, si era propietari o llogater, perquè tenim audiències broligarques també, llavors també tenim molts propietaris entre els nostres oients.
Espera. Crec que entre broligarca i propietari hi ha un petit abisme, però... Ei! Tècnicament no tant, val? Vull dir... Però, vull dir...
Sabem que els broligarques són molt propietaris.
Sí.
Són més de ser propietaris.
Val.
Anem a veure. Ell ens comenta que, relacionat amb el tema anterior, que és el del conflicte d'interessos amb el propietari llogater, no direm quin és, des d'un altre punt de vista, diu, una cosa que m'he donat és que moltes vegades acabo pagant per coses que no hauria de pagar o fent coses que no hauria de fer, tot per evitar el conflicte i viure tranquil i sense maldecaps creats pels conflictes. Al final, si he de pagar 100-200 euros per una cosa i no discutir, ho faig i marxo tranquil. Però aquesta vegada és clarament una estafa, està parlant del tema anterior, i, oh merda, qui ho diu? I el propietari se'n vol pixar la cara. Sí, o sigui, hem destapat qui era la nostra banda del...
Correcte.
Del conflicte. Així que estic més tranquil lluitant pels meus drets que pagant 3.000 o 4.000 euros i evitar el conflicte. Llavors, aquesta és la pregunta. Aquesta idea de que moltes vegades per evitar el conflicte simplement ho deixem passar i ens mengem nosaltres el marron, no? I el que demana són opinions al respecte de quan fer-ho, quan no fer-ho i per què passa. Jo per això deia que estava molt relacionat amb el de pensar ràpid, perquè moltes vegades aquestes decisions ocorren de forma ràpida, com el sistema 1, el primer que et diu és, va, és igual, deixa-ho estar, no et molestis. I no et dona temps a reflexionar sobre les conseqüències de la teva decisió de cedir en el moment, no? I és interessant. Almenys a l'Àlex aquest tema li agrada, perquè veig, eh?
Sí, hi ha un tema és que té moltíssims angles, val? I a més, com que jo m'hi trobo molt sovint perquè... Sóc un slow thinker i aleshores molt sovint me n'adono que no estic conforme amb la decisió o que he pres una decisió equivocada massa tard, quan ja he canviat d'escenari, doncs això m'acaba passant factura. Dos, és un tema cultural, també, sobretot la mentalitat aquesta catalaneta de, bueno, mira, millor evitar el conflicte i, bueno, saps? Vull dir, i ja està, saps? Ja li diré, el proper cop ja ho faré millor, no? Que això és molt d'aquí, saps? El de, bueno, calla i no la liïs. Mentre que hi ha altres cultures, tipus l'anglosaxona, que és molt més litigista, no? Que estan molt més acostumats a reclamar allò que és seu i és, o sigui, és un exemple bastant trivial, eh? Però és bastant habitual que als Estats Units, per dir alguna cosa, tu tens un conflicte amb un veí teu perquè per algo el teu gos s'ha cagat ha destrossat el com se'n diu això? El jardí del... O sigui, arrascant una miqueta de terra del jardí del veí, i el més normal és que et fotin una denúncia per dir, no, just que jo ho he de fer perquè és com funciona i ja s'arreglaran les assegurances i tal, però jo ho faig. Però, ei, tot bé entre tu i jo, val? Però aquest és el procés, val? Segurament és una miqueta exagerat, però el concepte és aquest.
A mi em flipa, Àlex, aquella gent que l'assegurança li paga tot.
És el meu animal mitològic preferit, eh? El de que l'assegurança li paga tot, perquè jo crec que les assegurances ja estan fetes perquè no et prometin molt i no et paguin absolutament res. Ho hem vist últimament amb la Dana, amb els Estats Units, vull dir que, ojo, amb les assegurances, algun dia hauríem de parlar-hi d'una cera.
Sí, és que jo conec gent que es tropeça pel carrer perquè portava les sabates mal lligades, se li trenca el rellotge, però reclama i li paguen. També hi ha molta gent que li agrada dir-ho, eh? I potser no passa.
Buf, Va, a veure, estàs obrint una miqueta en la caixa de Pandora aquí, eh?
És que està tot inclòs. És teoria de joc bàsica, això, eh? Vull dir, això és negociació 1-0-1. És la classe que et donen el primer de carrera, eh?
Val. El principi fonamental de tot això és quant de temps estàs disposat a invertir en percutir de manera insistent per potser obtenir aquest retorn.
Clar, per tant, aquí també hi ha cost d'oportunitat.
Hi ha cost d'oportunitat claríssim, vale?
Vale.
Mira,
m'encanta aquest tema.
La solució a l'episodi, i després ja anem a les derivades, eh? La solució a la pregunta de l'episodi, que és aquesta, la de dir, val la pena lluitar per això o claudiques i pagues, vull dir, et resignes a que cada cop has d'anar pagant aquests 100 euros, 30 euros, no sé quant, i claudiques i tires endavant perquè no val la pena. Jo tinc una solució a aquest conflicte que realment tampoc et solventa molt, però et deixa una miqueta més tranquil. És, tingues uns advocats amb qui tens molt bona relació i els hi delegues aquest dubte a ells o elles, val? És a dir, jo cada cop que tinc, jo fa molts anys ja que treballo amb advocats, malauradament, però és veritat que és bastant útil, val? I aleshores tinc una amistat personal i directament jo ja els hi passo un WhatsApp i els dic, escolta, ei, m'ha passat això, val la pena? I ells em diuen, val la pena o no val la pena? Aleshores, si no val la pena, perfecte, saps? Vull dir, claudiques, pagues i et quedes més tranquil perquè com que no ha estat una decisió teva, segueixes sent un merdes perquè t'has hagut de menjar això i claudica, però almenys estàs recolzat per l'opinió d'una persona que es dedica a això. Per tant, ja està, em quedo més tranquil i dic, no estic sent un merdes i a sobre m'ho menjo perquè no sé fer-ho millor o perquè no vull buscar si val la pena o perquè no vull lluitar. No, m'han dit que no val la pena. Perfecte. Això m'ha passat amb diverses coses, sobretot que sigui, amb el meu pis anterior que vam tenir força problemes. Hi havia coses en les que es podia lluitar i les vam lluitar i hi havia coses que no. Val? I una d'aquestes va ser bastant costosa i vaig haver-me de resignar. Però ja està, l'episodi es podria acabar aquí. Val? Perquè realment és així, molts dels problemes que et trobes a nivell professional, a nivell de personal, a nivell de relacions, a nivell matrimonial, el que sigui. Hi ha diversos escenaris, però rarament sortiràs guanyant tu quan tu ets la persona afectada. Val? Per què? Perquè generalment tot això es basa en una relació de poder asimètrica. Val? Aleshores, en el cas específic de llogater inquilí, no sé si es diu inquilí en català, però bueno, generalment el llogater ets tu, l'altre és el propietari, el llogater propietari, val? El propietari té una força de negociació superior perquè al final la casa aquella és seva, saps? Vull dir, i pot fer moltes coses sobre les quals tu no tens cap tipus de dret. És a dir, tu per alguna cosa, signa't un pis, entres a viure de lloguer, per dir alguna cosa, eh? I acabes trobant alguna cosa que ha passat el període aquest inicial de ui, ens hem trobat coses, val? O sigui, per exemple, quan entres a un pis et diuen, mira, el que trobis el primer mes o així, o dos o tres, no sé quan és, t'ho arreglem. Però la resta ja no.
Tinc la paraula tècnica, vicis ocults.
Es diu així?
Home, nano, què et penses? Aquí tenim el lexicon del llogater inquilí.
Val. Doncs sí que sé, amb el meu pis anterior, per exemple, vam trobar tres o quatre coses, però és que el dia 2, després de que passés aquest període, vam trobar més coses i el propietari va dir, no, està fora de plaç. Val? I després sortien altres coses perquè eren coses estacionals, per dir alguna cosa. Vam entrar a l'hivern, però hi havia problemes que només vam tenir a l'estiu, no? Perquè per tema de fos de calor, olors, etc, doncs no es veien, no? Fora de plaç. Per molt que sigui una cosa estructural i tal, doncs ja no t'ho vas haver de menjar. I això va haver-hi coses que van poder lluitar, va haver-hi coses que no. Però això depèn de la relació també que tinguis amb aquesta persona, amb el pis que estem ara actualment, doncs portem un any i escaig vivint aquí i surten moltes coses estructurals, però la relació que tenim amb la propietària és molt bona. Ella d'alguna manera sap que bueno, la reforma que va fer aquí no va ser molt bona, i surten coses que són bastant greus i les està arreglant totes, val? I portem un any i escaig vivint aquí, però clar, és que realment hi ha coses que són, hosti, és que que s'està desenganxant parts de les parets i coses aquestes, que és que fa amb 6 mesos no es desgasta tant un pis, uns materials molt pobres i tal. Bueno, què hi farem, saps? Hi haurà coses que podrem arreglar i que no. Aleshores, aquí potser no tenim una relació tan asimètrica, perquè és una propietària que té aquest pis i ja està, val? Versus un gran tenedor, no? Com es diu, de, que a l'anterior doncs, era doncs, una marca que tenia, no sé quan, potser tenia centenars de pisos o potser milers de pisos, que deia, bueno, tinc un problema amb tu, doncs mira, et fots, saps? Ja ho tenim tot controlat i si no, si tu marxes, doncs vindrà algú altre, etcètera, etcètera. Per tant, la relació era completament asimètrica. Aleshores, això també s'ha de tenir molt en compte. És una relació d'igualtat, tindràs molts menys conflictes i tens molt més les de guanyar. O de, avui guanyes tu, demà guanyo jo. Amb una relació tan asimètrica, tan desproporcionada com aquesta, o ets un treballador petit d'una gran empresa, per dir alguna cosa, si jo hagués tingut un problema a Deloitte i que no fos una cosa doncs, completament il·legal, sinó que fos una cosa que, bueno, és una miqueta un en una escala de grisos, no? Doncs segurament hauria tingut les de perdre, perquè, bueno, cap advocat o advocada vol enfrontar-se amb els advocats de Deloitte, per dir alguna cosa.
Anem a desgranar això per parts. Primer, deixa'm fer una petita menció sobre el fet de tenir advocats a prop, perquè has tocat un dels meus principis de vida i hi ha un que està molt relacionat. Per exemple, tenir amics està bé. És una cosa que és maca, tenir amics. Però no tots els amics compten igual, no són fungibles, són com les cartes de màgic, vale? Hi ha alguns que valen més que altres, no? Llavors, és molt important a la vida tenir-ne de tres tipus. Primer, advocats, com bé has dit. Molt important tenir amics advocats. Després expliquem per què. Segon, amics gestors o, en el millor dels casos, inspectors d'Hisenda. I tercer, amics metges. Per què? Perquè són les tres coses en les quals, quan tu tens un problema, vols una resposta ràpida, immediata i eficaç. És a dir, amb la salut, amb els tributs i amb el poder judicial. Amb aquestes tres coses vols sempre una resolució immediata, instantània i que ningú et faci esperar. Per tant, si tens un amic metge, et colarà a la consulta. Si tens un amic inspector d'Hisenda o, en el pitjor dels casos, gestor, t'ajudarà a lidiar amb els problemes amb l'Estat, que ningú vol tenir, evidentment. I tercer, l'advocat, ja has fet un paper millor que jo per explicar el per què és important tenir advocats, no? Llavors, per tothom, qui a l'hora de triar amics, doncs a veure, si te'n toca un que és consultor, doncs aquest és regular. O sigui, és com la carta aquella de tierra, saps? Del manà, de les màgic, que no val per res. Val? Tu la que vols són els monstres aquells raros. Doncs això, mai he jugat a màgic, eh? Però m'han dit que és divertit i que les cartes tenen valors diferents. Aquesta és la primera, que això és important. Llavors, ara, sobre les relacions asimètriques, clar, un cop tens aquest equip que ja has format de tres rockstars que t'ajuden a moure't per la vida, tens raó que tens aquestes relacions asimètriques. Llavors, què passa? És el que li comentava el Sol i expandim el concepte en el correu. És que si em pogués preparar els episodis, això seria més informat, val? Però et donaré l'abstracte, el corol·lari, l'heurística, però no, se'm faltarà la dada. Hi ha un experiment que és aquell de quina és la millor manera de jugar en un joc de cooperació, aquesta història de Game Theory, que al final van posar 1.000 ordinadors, milions d'estratègies entre ells, no? De cooperació, no cooperació, un cooperava, l'altre no cooperava. I van veure que en el llarg plaç l'estratègia més òptima és aquella de tit for tat, no? Que és allò de tu deflectes quan l'altre deflecta. Hi ha mils d'estudis d'això i al Nash li van donar el Premi Nobel per aquesta merda. Ja ho deixarem a les notes si algú li interessa. Quin és el punt? El punt és que sempre tu has d'intentar extreure el màxim valor possible d'aquest tipus d'interaccions, a menys que sigui família, com a, bueno, sempre estan allà, llavors podem considerar-ho relació de llarg plaç, no? Dos, relació de llarg plaç, perquè en el tal cas sempre cooperar és millor prioritzar llarg plaç, i, evidentment, sempre l'agència tributària, val? Perquè mai ningú vol problemes amb l'agència tributària. L'agència tributària demana 200 euros, tu li dones 202, val? Per si de cas. Aquesta és el corol·lari del cedir o no cedir. Si és família, relació a llarg plaç o agència tributària, sempre, sempre, sempre és millor cedir. Però clar, llavors sempre et sents com el tonto, perquè és com quan, jo què sé, quan és el dia de Nadal, tothom ve a casa, llavors tu poses el primer, el segon, el postre, la casa i està la teva vida, i els altres només posen la gana, no? Llavors et sents tonto. Però clar, penses a la família i dius, bueno, tu menges per tu. Ja se sap. La gent, en general, intenta extreure massa valor d'aquestes relacions, però s'ha de prioritzar a llarg plaç. I última. M'has fet pensar una cosa. És interessant. Has dit, i m'has tret el cost d'oportunitat, parlo de les assegurances. M'ha semblat bona aquesta. Clar, fins a on pots reclamar un problema de 300 euros? Home, a veure, igual et dones unes horetes, però clar, si passes unes horetes reclamant un problema de 300 euros, comences a pensar què guanyes tu a l'hora i dius, home, és que igual estic perdent el temps ja, perquè porto aquí dos dies reclamant això i en dos dies jo guanyo més de 300 euros. Llavors, hòstia, què cony estem fotent aquí? La pregunta és, què passa en un món en el qual, i això, o sigui, és un món que igual fa 10 anys et sembla que està molt lluny, però això jo ho veig a dies, si no setmanes, és comença a tenir voice agents i merdes d'aquestes que reclamen per tu. Això sí que és una guerra simètrica, eh? Clar, però jo el que m'imagino, que això és el que em sembla divertit, és que l'assegurança segurament tindrà un voice agent, però jo en tindré un també. Llavors el meu voice agent estarà competint amb el seu perquè em reclamin 300 euros del seguro, eh? Això és bastant distòpic i no està lluny, i mola bastant aquesta idea, perquè llavors t'imagines com una red de voice agents lluitant entre ells per reclamar assegurances de 300 euros. Eh?
És, clar, però per, tu ho has dit ben clar, aquí és una relació simètrica perquè tu poses temps infinit, val? En el, quan treballes amb la IA, el temps no és una dimensió.
Clar, però i si l'altre també el posa?
Ja, No he pensat en això, a més, com que sóc slow thinker, hauria de dedicar-me a pensar-hi després de l'episodi i aquest cap de setmana, i podem continuar la setmana que ve.
Clar, però a mi la tangent que em preocupa d'això és el Tinder. Perquè què passa quan tothom té el seu agent que està lligant? O sigui, tu bàsicament estàs lligant amb el robot de l'altre i és el robot qui decideix amb qui et veus. És greu això, eh?
Bueno, mira, almenys el robot no estarà borratxo i no prendrà pitjors decisions per haver dit que sí a una persona que hauria d'haver estat un no.
A veure qui et porta el robot, saps?
A veure qui et porta el robot. No, vale, dos punts molt interessants aquí. Un és, tu calcules el teu cost, el que has dit tu, no? Quin és el teu cost hora, i dius, clar, si he d'arreglar una cosa de 300 euros, però el meu cost hora són 50 per dir alguna cosa, no puc impartir-li més de X hores.
Abans no ho feia. Ara ho faig molt. Abans venia coses per Wallapop per 15 euros, ara ja no.
Clar, però per què? Perquè tu tens en compte el teu preu per hora, perquè un, tens un preu per hora, i dos, tens molt poc temps. Per tant, prioritzes això. La gent que té temps infinit i no té preu per hora, perquè potser no té feina, ha d'optimitzar per... he de reclamar. Pot invertir-hi temps infinit, val?
No, però a mi si em passés això, el que faria seria reclamar les coses dels altres, entens?
Sí. Exacte.
Clar, o sigui, m'oferiria a reclamar els altres a una comissió.
Clar, sí. Però clar, vale, però vull dir, entens el que vull dir? Que tu i jo, al tenir un temps bastant més limitat perquè pel tipus de vida que portem, el que sigui, hem de buscar una altra mètrica, perquè ja no ens surt a compte. O sigui, si busques l'eficiència, el retorn en una inversió et surt negatiu si passa d'X temps, no? Però altra gent, en la que no té un preu per hora, o un preu per hora més baix, o el que sigui, no pot optimitzar tant per això. Aquest és una. L'altra és, tenir a prop aquest tipus de relacions, sí, i en teoria està molt bé, i si tu ets molt bona persona, segur que t'aguantaran tota la vida, però jo estic segur que si un dels meus millors amics fos advocat i jo cada setmana li estigués preguntant, cada dia li estigués passant coses, perquè jo també sóc una persona bastant pesada, i ell no en treu cap tipus de rèdit, arribarà un moment que em dirà, tio, prou, saps? Vull dir, jo he estat aquesta persona des d'altre punt de vista, jo he estat el informàtic a demanda de molta gent, i arriba un punt que dius, vale, sí, hòstia, per la família ho fas, per segons quin amic, també puntualment, també, però quan ja em venia a demanar un amic, escolta, mira, és que la meva tieta ha tingut un problema amb el Messenger, que li han fotut un virus, arriba un punt que dius, prou, per què? Perquè... el que dius tu, ha d'haver-hi una certa profunditat de relació, val? Jo estic segur que els meus advocats m'aguanten tant i em donen aquestes coses perquè saben com funciona aquest sector, és una cosa relacional, i perquè saben que de mi també en tindran un benefici. Vull dir, jo els he contractat moltes coses, vull dir, els he contractat des de coses de GDPR per l'empresa, revisió de contractes de socis per les meves inversions, els he passat, doncs ara mateix estan treballant en una adquisició d'una empresa del meu portfoli que s'està venent, els he passat coses del meu pis anterior, ara també els hi tinc contractat que em facin la reclamació d'un impagament d'una empresa que es va tancar l'any passat i ens va deixar un forat de 30-40 mil euros a l'empresa. Vull dir, ojo, que també treuen un rèdit, no? Les expressions estan allà i per això et van donant el freemium, no? La part gratis, perquè saben que allò també torna. I segur que al principi van fer moltes coses gratis per guanyar la confiança, perquè al final és una miqueta el màrqueting, no? Jo et dono, sí, sí, tu tranquil, fem sessions gratuïtes, tal, 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 i després ja cobrarem. Una miqueta com l'estratègia, doncs, dels crèdits d'Amazon Web Services, no? De, ui, tu tranquil, et donem 15 trilions de crèdits perquè puguis muntar la teva plataforma. Ara, a la que se t'acaben, comença a sangrar, el compte corrent. Aleshores, passa això amb els advocats i passa això amb tots els altres. No sé, no tinc... Aquí penso... Sí, tinc un amic que es dedica a temes de comptabilitat, però no li he demanat mai res de comptabilitat, perquè dic, mira, això sí que prefereixo... No ho sé, és com que ho veig diferent, saps? Vull dir, jo prefereixo pagar perquè m'ho facin bé gent amb la qual no hi tinc una amistat prèvia, val? I sé que va molt en contra amb la meva política de contractar gent. Però jo, per exemple, quan contracto amics i amigues, és per projectes que són curtets, de poca fricció i que no siguin continuats, no? Que siguin, ara fas una fase, pum, entregues, acabem, ha acabat bé, perfecte, doncs en farem més endavant. Però mai faig contractacions molt llargues per evitar que hi hagi fricció i erosió de l'amistat, val? En canvi, trobo molt millor fer tot el contrari, que és el de dir, escolta, la gent amb la que ja treballes i portes molt temps i tal, 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 et fas el seu amic, no? Diuen que és... No per la màxima aquesta que hi ha en el món dels negocis, que és la de... És millor fer-te amic dels teus socis que soci dels teus amics, val? Que jo he fet les dues coses i m'ha anat fantàsticament bé amb les dues. Els meus dos socis de Marsbase són amics des del col·le i tan tranquils. Hi portem 11 anys. Però m'està anant molt bé l'altre. És a dir, hòstia, doncs, amb els meus advocats tampoc et diré, joder, són molt amics, però, bueno, tenim un rotllo de col·lega bastant interessant, anem a aprendre alguna cosa de tant en quant, vull dir que som gent a la que connectem molt, i el mateix, bueno, no ho podria fer amb la persona que em porta comptabilitat perquè viu lluny i som d'una altra generació i potser no connectem tant, però podria veure-ho si hagués trobat una persona de comptabilitat aquí a Barcelona que, mira, allò que vas parlant i sorgeix orgànicament una amistat i, mira, i us convertiu en col·legues, no? O tema salut, val? Mira, no ho sé, tema salut, al meu entorn hi ha gent d'aquest sector, però per a o per bé no els hi demano mai opinió de les coses, saps? Vull dir, prefereixo utilitzar ja ja sé que són un perfil que, per exemple, a diferència dels advocats i de la gent que es dedica a la comptabilitat, van molt més patats de feina, estan molt més infravalorats, infrapagats a nivell laboral, estan putejadíssims, condicions de merda, com per a sobre jo importunar-los per WhatsApp cada dos per tres amb les meves merdes de si m'ha sortit una taqueta aquí o si el crio té tal cosa, no? Bueno, saps, ja hi ha un sistema de sanitat pública o inclús privada, per si vols gestionar aquest tipus de coses, com per anar prenent el temps de gent que, d'altra banda, ells tampoc cobraran de part teva, saps? A diferència d'un advocat o un comptable.
Que és que igual se m'ha malinterpretat, eh? O sigui, no vull pensar com que has de fer els amics estratègicament per seleccionar aquestes tres races. Simplement el que intentava dir és que has de tenir aquests perfils a prop, sigui en forma d'amics o ben pagats. Jo, per exemple, o sigui, no tinc un amic gestor, o sigui, jo tinc un gestor de molta confiança, bon, de fet, una gestora, a qui li pago encantat de la vida i em resol absolutament tots els problemes, perquè és com, mira, parlant de relacions asimètriques, els missatges que s'envien entre particulars són inofensius, però quan tu reps una notificació de la Seguretat Social o de l'Agència Tributària, saps, aquelles que venen amb color negre, això és la pura definició de relació simètrica, perquè encara que no sàpigues el que hi ha dins, ja sempre penses el pitjor. Saps? Jo quan rebo aquestes notificacions, a mi m'entra en pors. Llavors jo el que necessito és algú que és com que li passes la carta i li dius, ei, què passa aquí dins, saps? I llavors ja tot està tranquil. Però sí, no cal que siguin específicament amics, de fet no és ni el meu cas, però simplement em referia que cal tenir aquestes persones properes. Per tant, el corol·lari és intentar maximitzar sempre els retorns d'aquest tipus d'interaccions, perquè tu sempre has de pensar que sempre hi ha algú a l'altra banda. És a dir, en un intercanvi d'aquest, la situació és incòmoda, no? Però el que es queda, en el cas del sol, als 2.000 o als 3.000 euros, ell li està fotent el morro. Per tant, tu també tens dret a posar-li el morro. I està bé. Llavors, tu has d'intentar treure el màxim rèdit d'aquest tipus d'encontres, perquè si no, després, el que es queda amb la compte corrent buida ets tu.
Sí. Hi ha, per aportar una miqueta més de valor en aquest dubte, és hi ha com dos o tres tàctiques que pots fer servir per assegurar-te que almenys l'altra part sàpiga que no ets del tot tonto, ¿vale? Perquè sí, cada dos per tres vas claudicant i et van... És una miqueta com amb el simir del pòquer, si tu vas guanyant una partida per molt i arriba un punt en què tothom ja està bastant pelat, tu pots acabar guanyant per, com amb la tàctica pisonadora, que és com vas fent all-ins a tot perquè saps que l'altra gent se l'ha de jugar o perd, no? Està fora de la partida.
Però has de donar unes fitxes als empleados.
Clar, exacte.
Es fa, jo ho he vist, això.
Clar, aleshores, clar, tu el que pots ser és, una, guanyar temps enviant, o sigui, sent molt contestant molt ràpid, val? Amb problemes quan hi ha una relació asimètrica, molta gent tendeix a fer allò de ficar el cap sota terra i au, i no contesto i a veure què passa, saps? O vaig a buscar-ho i... No, no. En gent que és molt insistent i que és agressiva i que probablement té una relació de poder sobre teu, si tu contraataques, donar-los molta més feina, val? Ojo, que igual se'n cansen, val? És a dir, si tu respons perquè a moltes d'aquestes situacions estàs obligat a respondre, respons, però fent més preguntes i preguntes que siguin adequades, eh? Hòstia, ah, vale, m'has passat això, sí. Però espera, tinc un dubte, per exemple, mira, donaré un exemple molt clar, vale? M'han passat, jo tinc a paraulada una inversió i tal amb una empresa i m'han passat el contracte i he vist tres o quatre coses bastant rares. I dic, hòstia, espera, que això no és el contracte habitual, ¿vale? I ja estan dient, no, però és que s'ha de firmar ràpid, no sé què. Dic, bueno, això primer no m'està molant molt, però clar, com que et posen pressa per anar molt ràpid, és dir, vale, doncs redacto un correu preguntant específicament perquè ho deixi, perquè a més també molts d'aquests t'intentaran trucar per no deixar constància escrita, no? Aleshores, tu busca que et donin constància escrita. Sempre. Perquè això, a posteriori, en un litigi, pots dir, mira, tinc uns correus que ho demostren. Una trucada per telèfon o una explicació en persona no serveix absolutament de res. Val? A menys que tinguis el dret de gravar la trucada. Però bueno, no, en aquest cas no aplica, no? I aleshores jo els estic passant correus de, escolta, aquesta clàusula aquí, específicament, generalment els esborranys, les plantilles d'aquest tipus de contractes, s'especifica tal cosa, s'especifica una data de caducitat i en el vostre no hi és, perquè l'heu tret. Val? Perquè així en la seva resposta m'hagin de donar o bé el ai, perdona, ens hem equivocat, o si això ho hem tret per tal motiu. Val? No només per això, no només perquè et donin, perquè s'autoevidenciïn davant d'un possible litigi, no? Perquè moltes vegades és un t'ho intenten colar. Val? I moltes vegades també és com, bueno, això en realitat no és necessari. Això m'ha passat també molts cops a nivell d'empresa, que el contracte del client, doncs això, l'acord de contractació que hem de fer, ens posa unes clàusules de vegades que són no abusives, són insultants, val? O no apliquen directament. Mira, me'n recordo que vam començar a treballar fa un parell d'anys per una gran corporació americana i, clar, ens demanaven un nivell d'assegurança de cobertura de civil, de responsabilitat civil, altíssim. I, clar, la meva primera reacció va ser, vale, doncs anem a contractar, perquè, total, per molt que costi, el contracte és molt gran i guanyarem el que costi. O sigui, passàvem de pagar 3.000 euros l'any a 35.000, val, d'assegurances. Però dius, és igual, si aquest contracte és de 300.000 euros o de mig milió, no me'n recordo, però, bueno, et surt a compte. I algú em va dir, diu, però espera, pregunta, perquè crec que això pot ser que no estigui bé. I aleshores, clar, va ser el gestor, perquè el gestor em va dir, escolta, és que no hi ha cap asseguradora que doni aquesta cobertura a Europa, he trucat a totes i ningú t'ho dona. Demanaven unes cobertures de desenes de milions d'euros. I aleshores vaig preguntar a l'empresa contractant i em va dir, ah, bueno, pues, no cal, passeu-nos la proposta de què és el que podeu fer i ja està. I dic, hòstia puta, i realment crec que no m'ha hagut de... O sigui, hem passat de 3.000 euros a 4.000 o 5.000 en comptes de 30, d'acord? ¿Vale? Pel simple fet de preguntar-ho, d'acord? ¿Vale? O sigui, que moltes vegades no és tant el que s'intenta aprofitar de tu, sinó que és una plantilla estàndard i no és que t'ho intentin colar, sinó que és que jo t'ho tiro així perquè si no és que si cola va bé, és que generalment ja va bé, donen per assumit. Aleshores, és molt important, un, ser molt respons, o sigui, contestar a temps, dos, desafiar una miqueta o qüestionar el que et passen per veure si realment és necessari o se'ls ha colat o el que sigui, i a tres, buscar que deixin evidència del per què estan exercint aquest abús, si realment és un abús. Val? Aquí crec que són tres coses que poden ajudar també en aquesta negociació.
Ah, però tu advoques una mica per la tècnica Ali Foreman del 74, aquell combat tan conegut perquè Ali va desgastar Foreman fins a la sacietat. Tu advoques per la tècnica del desgast, bàsicament.
No puc, jo no puc perquè no tinc temps, però si algú pot fer per mi, doncs sí. No és, tan, no es desgasta al llarg del temps, eh? Però sí que és un intentar demostrar que tu estàs informat. Perquè aleshores l'altra persona digui, ah, bueno, ojo, que està informat, igual no li puc colar tot, o he d'anar més amb compte, o no puc ser tan agressiu, val? Perquè s'aprofita molt.
I aquí és on entra un dels teus corol·laris, aquells de que a falta de coneixement, opinions fortes són importants o no?
No, no ho sé. Una altra cosa que, mira, que m'he oblidat de mencionar i que crec que és molt important i que és consell de cosa que jo he fet molts cops i que no s'ha de fer mai, que és la de... per alguna cosa, hi ha una d'aquestes disputes, i tu dius, hòstia, només són 200 euros, va, els pago per treure-m'ho de sobre, després ja ho reclamaré. No fer-ho mai, error. Per què? Perquè, pagant-ho, ja estàs donant la raó a l'altra gent, vale? de que això és així. Vale? I dos, és que si tu ja ho has pagat, ja te n'oblidaràs, perquè en el teu cap ja és com que ja està feta aquella tasca, ja està completada. Per tant, no fer-ho mai, perquè és un reconeixement explícit de que li estàs donant la raó si pagues. Encara que aquests 200 euros que potencialment després puguis anar a reclamar 5.000, ja no pot ser-ho, perquè ja estàs com completant el cicle. A veure, d'exemples i de tàctiques i tal, tinc moltes perquè...
Tàctiques de negociació, jo... se m'estan agotant a mi, eh?
No, és més casos específics, és el que et deia. Quan tractar amb relacions que no són d'igual a igual, com, bueno, més per les persones de confiança, quins òrgans hi ha de mediació, què es pot fer, què no es pot fer, o sigui, realment hi ha molts angles, però clar, que és que cada cas és específic. Aleshores, malauradament, jo amb temes de llogaters, doncs he tingut sorts molt dispars i només he tingut problemes amb el meu llogaters de propietaris, he tingut el meu propietari anterior, que va ser un absolut desastre, un malson, i ens va donar un any de la nostra vida, ens va fer la vida impossible, aquells fills de la grandíssima puta. Però la resta tot bé. O sigui, la resta, tots els altres propietaris que he tingut bé, no em podria queixar gaire. Però sí, s'aprofiten molt en aquest sentit. Aleshores, aquí, clar, o vas a advocats especialitzats o... que hi ha moltes coses que pots fer. Després, sempre a nivell legal tens l'administració pública posa a disposició doncs, els síndics de greuges o l'oficina d'atenció al consumidor, etc, que són organismes lentíssims, val? Però lentíssims, per lo general. Potser, si estàs fora de Barcelona, tens més sort. A Barcelona estan sobrepassats i no donen abast amb totes les coses que arriben. Vale? Però ho dic perquè, per exemple, el nostre pis anterior, que més, ja havia comentat més d'un cop, el tema de... teníem un gimnàs a sota casa i que ens donava, feia molts sorolls i vibracions i tal, doncs vam posar una reclamació i vam demanar que vinguessin a fer una inspecció, vam fer el febrer de l'any passat. Més o menys ara farà un any, vale? Perquè aquest episodi ja sortirà a febrer, doncs posa febrer 2024. Doncs ens van trucar fa 3 setmanes, vale? O sigui, a principis de gener de 2025, per dir, ei, ja tenim disponibilitat per anar a fer les obres, la inspecció. Gràcies. Fa un any i pico que ens hem canviat de pis. Vale? Perdó, febrer de 2024? No, febrer de 2023. Fa 2 anys. Clàssic, fa un any i mig que vivim en aquest pis. O sigui, és com... han trigat 2 anys a enviar una persona. Clar, li vam dir, és que fa un any i mig que ja no vivim en aquella casa. Vam haver de marxar. Val? O sigui, clar, la via pública moltes vegades és ineficient pel tot el que sabem, no perquè siguin funcionaris, no tenen ganes de treballar i tota aquesta narrativa ultraliberal, sinó que també passen molts cops, però també és... probablement no tenen els dispositius, els recursos per poder tenir contractada molta gent i poder-ho gestionar i segurament les eines que fan servir són una merda, les metodologies que fan servir estan antiquades i potser només tenen una persona per totes aquestes inspeccions a Barcelona i la pobra persona està fotent doncs, 8 hores al dia o 10 hores al dia fotent aquestes inspeccions i clar, en té moltes més de les que pot abastir, no? Per tant, de vegades paga la pena fer-ho per privat, sí, tens les de guanyar. En aquest cas, els advocats em van dir, aquí no teniu res a parlar perquè si tenen el permís de construcció. Em van donar un discurs de dir, seria molt complicat, portaria un desgast molt gran, per una possibilitat, una probabilitat ínfima de poder guanyar, que aleshores podria indemnitzar molta pasta. Però t'ho desaconsello. I vam dir, val, doncs no val la pena. Si ens sortia més a compte canviar-nos de casa. O sigui, t'ho imagina't. És un càlcul de probabilitats, costos versus inversió, i fins a quin punt estàs disposat a que això envaeixi el teu ample banda mental i que et doni microinfarts, també. Val? O sigui, clar, on t'hi va la salut i tot, també ho has de posar a l'equació.
No té res a veure, però em sembla molt interessant aquest angle d'aquesta contranarrativa, perquè el fàcil sempre és el tòpic, no? Vull dir, els funcionaris no treballen, no? Que, bueno, que podem fer escarni dels funcionaris, s'ha vist, és l'esport nacional. Però m'agrada aquesta contranarrativa de... Sí, ja no treballen, però tenen unes eines de merda, saps? M'agradaria veure amb quins processos moltes d'aquestes administracions treballen, perquè si són igual de bons que les eines que donen a disposició als ciutadans...
No, són pitjors.
Ostres.
Són pitjors.
Clar.
Jo n'he vist moltes per dins, per la feina a la que em dedico i perquè al voltant meu hi ha força funcionari o gent que treballa en administració pública, i són encara pitjors les eines que fan servir a nivell intern que les públiques, perquè les de cara a públic han de tenir uns certs requisits, val? Per exemple, requisits d'accessibilitat. Estan estandarditzats, val? I està legislat, això. Però les internes no. Ja només començant per aquí, imagina't, després compatibilitat de navegadors i tal, tal, tal. De cara a públic hi ha una normativa, a nivell intern poden anar perfectament amb Internet Explorer 3, que no sé ni si va existir, saps? Vull dir, tu imagina't, i van amb Windows Millennium, saps? Vull dir que podem tirar, és un autèntic viatge enrere en el temps si fan servir infraestructura informàtica, que això ja també dona què parlar, eh?
Sí, perquè penses com es podria optimitzar l'eficiència de tots aquests organismes i departaments, i ja no tant enfocant en les persones, sinó en els processos i en les eines que fan servir, i estic seguríssim que ha d'haver-hi una latitud per recórrer aquí increïble. Eh?
No estaràs introduint el concepte del Department of Government Efficiency, no? Sí.
És una cosa que no faria mai, perquè òbviament no es pot fer, perquè òbviament l'administració no et deixa entrar a casa seva i dir-li, vinga, va, ara tu li imposaràs les eines que has de fer servir. Però m'encantaria poder-me implicar en un procés de transformació d'aquest tipus. En el procés d'optimitzar les eines que es fa servir a nivell administratiu, per donar com... És que, uau, tio, tenen tantes dades, pots crear unes experiències tan guais. Mira, hi ha una aplicació que es diu Mi Carpeta Ciudadana o una cosa així, que ja el nom ja és...
Sí, el conec bé.
L'aplicació està bastant bé, no t'ho negaré, és de les últimes coses que ha tret l'administració i et diré que no és una mala aplicació, però quan veus les dades de les que disposen i totes les coses que es poden fer, és per això que m'entusiasma tant aquest tema de l'optimització de l'administració, perquè veig que és possiblement dels llocs on més canvi hi ha per recórrer. No entro en l'estalvi o en què es pot optimitzar, o sigui... Collons, que són els diners de tots, tio, i que s'ha d'anar molt en compte amb això, però són peanuts, o sigui, optimitzant això... No canviarà res. O sigui, si mires com es reparteix el gasto públic, veus que el problema està amb les pensions, la sanitat i el pago de la deuda. Llavors, si no toques cap d'aquestes tres coses, no fas moure la roda. És a dir, per optimitzar quatre o cinc processos, perquè d'això no tindrem més diners disponibles per tothom, ¿vale? Que no me les dono de que, oh, no, és que si s'optimitzessin els processos de l'administració, tots pagaríem menys impostos l'any. Mentida, no és veritat. Com et diria? Millores al marge, ¿vale? Però crec que hi ha tant espai i l'impacte és tan gran, és a dir, les eines que utilitza tothom per intercomunicar-se amb l'administració, fer-ho més transparent i, no sé, penso que és potser el lloc on hi ha més espai per fer millora d'experiència d'usuari. Per això m'agrada tant, eh? No perquè vulgui muntar el doge aquí a Espanya.
I tu creus que l'app de les esmorzars de Forquilla, Esmorzap, també té aquest nivell de dades? Podria crear una molt bona experiència darrere d'això?
Doncs l'app de l'esmorzar de Forquilla el que podria fer és apuntar el dia 13 que n'hi haurà un cal tosca. Això és el que podria fer l'app. Podria enviar-te una notificació i et podria enviar una venda de calendari del dia 13 on em sembla que tindrem un convidat molt especial, no?
Sí. Tot, bueno, està confirmat. Vindrà el CEO de Parlem, vindrà el Xavi Capellades. És el primer cop que tenim un convidat així especial a petar la xerrada amb nosaltres. A veure si podem fer que després pugui gravar un episodi amb nosaltres. Però de moment vindrà a esmorzar, així que la fricandó no li treu ningú.
Li puc preguntar si ens esponsoritza encara o no?
I tant! Jo és una persona molt, molt campechana en aquest sentit i se li pot parlar de qualsevol cosa. Sí, sí, sí. Ja preguntarem. Ah, tot això ja ho sabrem segurament perquè jo hi parlo ens han agendat per parlar-hi dimarts vinent. O sigui que...
Però si bé, significa que potser hi ha interès, no?
Jo crec que hi ha interès. Jo crec que ja saben de
Val.
La bona feina que fem i que tenim molt bona gent darrere nostre.